Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre a tothom. Són les 8 i 8 minuts, disculpeu el petit retard, i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem possible des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 127, 23è de la quarta temporada del Nitrat, en què, per segona setmana consecutiva, tornarem a parlar de tot el que bonament es pugui.
Us donem la benvinguda, bé sentiu en Pablo del Canto, que normalment el teniu a les vies de so i el sentiu poquet. A més, us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català, una festivitat pròpia o una tradició catalana, o bé que parlem d'alguna bèstia del bestiari festiu català, podeu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust al...
telèfon 93-675-1587 o 93-675-1588.
O bé a la xarxa social a @radionitrat al Twitter i a @radionitrat al Facebook.
Si ens proposeu bèsties, tindreu opció de guanyar un llibre del Celler dels Llibres. Abans, però, farem un repàs de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Repàs de la bastonera, de la Diada Bastonera d'aquest dissabte.
El Toc Bastoners va unir aquest dissabte a 7 entitats de cultura popular amb motiu de la celebració de la segona part de la Diada Bastonera dels 25 anys, que es va suspendre per la pluja el novembre passat. Els participants van combinar els trets característics de la seva activitat amb la dels bastoners, perquè no era una actuació única amb balls i coreografies noves. Al Toc Bastoner van participar els Diables, els Geganters, l'Escola de Música Tradicional, el Grup Mediterrània, els Caparrots, l'Entitat Sardinista i els Bastoners de Sant Cugat. També es van dur a terme a la Plaça del Rei les activitats que es van suspendre per mal temps el novembre passat, entre les quals han destacat Loca Bastonera i tallers infantils per als més petits.
I bé, fent un petit apunt, ens acabem de donar que ens hem oblidat de citar els castellers que també van participar de la trobada.
Bé, avui que no està el nostre excel·lentíssim director.
Exacte, avui que l'excel·lentíssim director ens ha deixat tirats, ens hem oblidat dels castellers i precisament per parlar de tot plegat tenim aquí amb nosaltres a l'Ester, o sigui que us convidem a una partida de botifarra i a parlar-ne una miqueta d'aquest dissabte.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Bona nit, Ester.
Hola, bona nit.
Bé, ja et pots imaginar per què t'hem convocat aquí avui.
M'ho puc imaginar, sí.
Bé, doncs com acabem de posar la notícia, aquest dissabte a la tarda hi va haver la Diada Bastonera segona part i tenim aquí amb nosaltres a un dels representants, a una, per segona setmana consecutiva o amb una taula integrada només per bastoners, perquè avui tenim un pou d'absències al personal habitual del Nitrat. Ester, hi ha alguna cosa que ens vulguis explicar o vulguis valorar abans de començar?
Jo crec que abans de res podríem explicar que realment a l'estudi només hi ha bastoners perquè el Marc és bastoner també, vull dir que no estem sols els bastoners en aquesta taula, sinó tot el contrari, el Marc porta moltíssims anys ballant amb nosaltres, per tant estic segura que m'ajudarà a explicar una miqueta com va anar dissabte, i que sí, Marc? I si em deixo alguna cosa, segur que m'ajudes.
Ja està, la responsabilitat me l'acabes de passar molt educadament i elegantment.
És responsabilitat compartida. En cap cas és només responsabilitat teva. No, això mai.
Avui també recordem que si algú té alguna cosa a dir, alguna apreciació, que ens pot trucar als telèfons de la ràdio. I a més ens farà un bon cop de mà.
Sí.
Al 93-685-1587 i 93-685-1588.
Pablo, és un plaer anar-te sentint intervenint a la botifarra. Doncs, aviam, així perquè els oients que no vinguessin, el dissabte van fer aquesta celebració en una actuació que va ser extremadament especial, en el sentit que els bastoners, que normalment són els protagonistes de les seves actuacions, van ballar poc.
Sí, realment una de les intencions, no? Un dels objectius que teníem amb la celebració d'aquesta diada dels 25 anys dels bastoners de Sant Cugat és justament això, no? No... Tampoc no ha de ser quedar els bastoners en un segon pla, però sí que teníem sí que volíem que totes les entitats i tota la gent que acostuma a estar amb nosaltres, no?, tingués un paper encara més important que el nostre. Sí que és cert que la primera vegada que vam intentar tirar endavant aquesta diada, l'últim cap de setmana de novembre de l'any passat, quedo com molt lluny això de l'any passat, sí que al matí vam fer una matinada bastonera, no?, per despertar tot el poble, tothom, fer que tothom sortís al carrer i s'unís a la nostra festa, però bueno, a banda d'això no teníem cap actuació com a tal, no?, és a dir, l'actuació típica de bastoners que podeu veure per festa major, per festa de tardor, per qualsevol altra celebració de la ciutat. Bueno, vam veure que potser no era el que nosaltres volíem, no?, sinó tot el contrari. De fet, un dels més clars exemples de tot això és la repicada, no? No sé si us en recordeu, però el novembre sí que vam fer una altra activitat que es deia la repicada, que la intenció va ser, bàsicament, aconseguir que tothom que volgués agafés dos pals, no?, i s'atrevís a ser realment bastoner per un dia. Durant tot el mes de novembre vam estar fent uns assajos, vam ensenyar a tothom un ball, vam ensenyar a la Tarantera, que és un ball de quatre persones, i bueno, l'objectiu era això, no?, treure aquest ball a plaça i gent que no havia ballat mai o gent que, no?, típica diu, no, és que jo no m'atreveixo a agafar dos pals i què, i si li pico l'altre, no?, perdre una miqueta aquesta por i veure que realment el ball de bastons és una cosa que pot fer tothom. I ara en aquesta segona tongada de la diada, com que això ja ho teníem fet, vam decidir fer només les coses que no vam poder fer per culpa de la nostra estimada pluja.
Que entre elles era, com dèiem, una activitat en la que els bastoners estaven presents en totes les actuacions sense ser ells els que actuaven, és a dir, els Diables van fer un ball de bastons amb foc, els Castellers van fer un castell amb gent vestida de bastoner, els Sardanistes van fer una cosa molt poc habitual en ells, que era veure'ls ballar una sardana sense l'estructura d'una sardana.
En forma de quadro de bastoner, sí, va ser molt bonic.
Va ser, tot plegat van ser d'uns elements, els caparrots anaven disfressats, si no m'equivoco van fer un dels seus balls habituals, però anaven disfressats de bastoners.
Exacte.
I cada entitat va fer l'esforç de fer un assaig, de fer un seguit d'assajos.
Jo crec que aquí van passar dues coses boniques, i és la... Bueno, en primer lloc, totes les entitats es van oferir des del minut zero a col·laborar amb nosaltres, i després va passar una altra cosa molt bonica, i és que, per exemple, els Diables van portar el boc vestit de bastoner. És una cosa que nosaltres no sabíem, no? És a dir, quan montes una cosa així amb la resta d'entitats, quedes amb les altres entitats, acordes el que vols fer, fas un assaig extra, un assaig especial amb els altres, no?, per intentar aconseguir crear un fil conductor, però vam tenir la grata sorpresa realment de veure que el boc apareixia vestit de bastoner, no? Portava el mocador, portava la faldilla, la faixa, portava fins i tot picarols, vull dir que són coses molt
boniques.
En diversos
llocs del cos, em consta.
Exacte, sí. Portava més picarols del normal. I això va ser especialment maco, trobo.
Jo he vist les fotos també dels gegants vestits de...
Correcte, a més una cosa que a mi em va fer una especial il·lusió.
Superxulos.
Això impacta, no?, perquè sembla com que els gegants són com una institució santcoatenca, no?, a banda de ser uns personatges molt alts, tothom els coneix, i suposo que per algú que mig coneix o per algú que directament no coneix la cultura popular de la seva ciutat, ostres, sortir al carrer i trobar-te els dos gegants, no?, el Joan i la Marieta, vestit d'una forma diferent i que a més estan fent coses diferents, ostres, jo crec que és, bueno, és un puntazo, no sé com es diu massa en català, però bueno, va ser molt maco, i jo crec que vam aconseguir realment teixir una xarxa, no?, entre totes les entitats. No era simplement que les convidàvem a ballar o a fer la seva actuació típica, sinó tot el contrari, no? Vam estar treballant un temps abans per veure com podíem fer un caixa tot, i bueno, va ser bonic, jo crec.
Jo entenc que a nivell organitzatiu, no només muntar l'activitat, sinó el fet de, més enllà dels típics elements, de tenir la barra, l'inflable que hi havia pels infants, muntar tots els diferents elements, porta feina, però suposo que ha portat una feina extra, la coordinació amb tot això. Des d'aquí voldria aprofitar els micròfons per felicitar tota la gent de bastoners que ha estat treballant durant aquests mesos per totes les celebracions dels 25 anys, perquè també hi va haver l'acte de la penya regalèssia, ja hi va haver la primera part al novembre, hi ha hagut elements durant tot l'any, i em sembla que, vist des de dins, apreci una part de la feina, però quan veus l'acte dius, ostres, aquí hi heu posat hores.
Realment, com a bastoners, no?, com a junta de bastoners, teníem clara una cosa, i és que la celebració dels nostres 25 anys havia de ser una cosa molt gran. O sigui, volíem que tota la ciutat s'enterés que els bastoners estàvem celebrant aquest aniversari, i vam veure que l'única manera que podíem aconseguir això era realment implicar la nostra pròpia gent, no?, que a vegades amb les entitats i a més, en el moment en què barreges, no? Coses que fas de forma voluntària, com pot ser això, amb la teva feina, amb els teus estudis, amb la teva família, amb el que sigui, pot semblar, no?, que tires milles i vas més per feina del que tocaria. En canvi, amb tot el tema dels 25 anys, vam veure que realment havíem d'obrir-nos, no? Havíem d'aconseguir que tots els bastoners, des del més petit fins al més gran, poguessin dir la seva, no? I van passar coses com, per exemple, l'Oca Bastonera és una cosa que es va liderar al 90%, per no dir el 100%, des d'un grup de pares bastoners. Per tant, o sigui, a vegades sembla com que els pares i mares de bastoners són pares o mares i només es dediquen a portar el seu nen o la seva nena a assaig i ja està. Doncs no, aquí ens van demostrar que realment són gent que tenen moltíssimes ganes de fer coses i són capaços de muntar una activitat espectacular en què us asseguro que les cares dels nens mentre estaven jugant a l'oca, fent la gincama i corrent per tot Sant Cugat, bueno, era espectacular. Per tant, en aquest sentit, això també va anar superbé.
Crec que la nostra crida ha tingut resposta i em sembla que tenim algú al telèfon, eh?
Home!
Home!
Qui serà?
Hola!
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 Sí, ens sents?
Sí, jo sí.
Val, doncs, en primer lloc, podríem començar per presentar-nos a l'audiència.
Ja em coneixen a mi l'audiència,
Hombre, què tal, com estàs?
Qui sóc? El Jordi, joder. Ui, he dit joder per la ràdio.
Bueno, sí, ho has dit.
No serà el més gruixut que has dit des d'aquest micròfon, Jordi.
No, és veritat.
Bueno, un altre bastoner a la sala, eh?
Vols música per ambientar-te?
Ah, posa.
En Jordi,
jo no sento la música ara.
Encara no l'ha posada. En Jordi té la bonica tradició de desmuntar qualsevol acte de qualsevol cosa.
Ah, perfecte.
Per tant, entenem que suposo que has trucat per explicar-nos el teu punt de vista tan constructiu sobre la Diada Bastonera.
Sí, bueno, sí. Tinc una mica de pressa perquè, bueno, estic a Terrassa. Bueno, estic amb el cotxe a Terrassa. No anem a Terrassa amb el cotxe, és una merda. I arribo tard a una reunió.
I és la segona que dius?
Parles una estona i ja està.
Jordi, una cosa. El que diguis sí. Ho dius com a Jordi, eh? No ho dius com a bastoner, perquè mai, els bastoners mai. Estem molt contents de com va anar tot plegat, vale? Això que quedi clar també.
Sí, clar, jo també estic molt content de com va anar tot plegat.
Perfecte.
Vaig ser el tio de la tenda del Tendereta que més samarretes vaig vendre.
Ostres, felicitats! Què se sent?
Que, jo diria, jo penso que el pròxim acte de màrqueting és ficar-me a mi directament venent samarretes, i jo crec que les vendreu totes.
Amb la teva cara, Jordi.
Jordi, vigila, perquè aquestes coses es diuen en antena un dia, queden gravades en un podcast i a partir d'aquí Bastoners com? Aprofitarà per esclavitzar-te.
Sí.
Com et penses que vaig entrar al programa, tio?
Sí, això és veritat.
Pues ja està.
De fet, per...
No.
Digues.
Mira, avui no tinc massa ganes de criticar perquè avui, com que també sóc bastoner, doncs el dia de la diada dels 25 anys pues no és qüestió de criticar-ho. Va anar superbé, m'ho vaig passar molt bé, ens ho vam passar molt bé. Tothom va participar, els nens ho van passar de conya, l'Oca Bastonera va ser un èxit, el concert dels Angangas van anar molt bé i tot superbé i genial.
De fet, per als oients que ens estigui escoltant, aquest any, als 25 anys, també hi ha una samarreta diferent, que és una samarreta blau marí amb escrit en blanc, que té el logo dels bastoners i al darrere uns 25 ballant bastons davant d'un rosetó del monestir, que és una samarreta preciosa.
És molt xula, és molt xula.
I que almenys aquests dies s'havia estat venent, suposo que per la trobada de bastoners, que també ara en parlarem una miqueta, de cara al juny també la podran
sí, exacte, adquirir. Sí, exacte, si voleu aconseguir la samarreta només heu de passar-vos per la Secretaria de la Unió, que ara estem aquí a la Casa de Cultura, i allà en podreu trobar totes les que vulgueu.
I ja està. Una cosa una mica potser criticable...
Vinga.
Ja, estava esperant quan arriba el moment.
Les crispetes estaven molt soses, eh?
Molt soses estaven les crispetes.
Jo em vaig fotre tres bosses, vull dir, que ho puc dir...
No estarien tan soses, doncs.
Amb dret. És... I estaven una mica soses, vull dir, de cara a la pròxima potser... No
més
sé,
sal, no?
Doritos o alguna més salat, sí.
Perfecte, perfecte.
Pues...
Comuniquem formalment a Junta de Bastoners la crítica del Jordi.
Sí, ara estan reunits, ara els aniré a dir.
Exacte, és molt important això. Perquè...
Sí, canviar crispetes per Doritos, perfecte.
És la diferència d'un èxit a una cosa pues, bueno, que
passable, no?
Amb un suficient, exacte.
Vale, prenc nota.
Està bé que d'uns Doritos depengui la feina de diverses persones durant mesos?
Doncs, sí, està bé. Des de l'any passat diria jo que dura aquesta feina.
Escolta, Marc,
digues.
Que, com se sent estan substituint l'excel·lentíssim director?
Així de ser, i ara, no sé, entren com ganes de ser més dèspota, entren com ganes de ser...
És la cadira. La cadira torna dolenta a la gent.
És veritat, Marc. La cadira de Marc és més gran, és
sí,
més
sí,
còmoda.
Sí, 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 ho estic notant, és més còmoda. La cadira del nostre excel·lentíssim director és més alta, és més còmoda, roda millor, de fet, no fa soroll.
Ai, aquesta meva fa soroll.
Et tiren un dia aquí i t'acaben agafant els puros, el whisky, i fotre gent al carrer, vull dir que vigila.
Bueno, de moment és verda i encara no m'han entrat ganes de parlar enèrgicament a cada programa de castellers. I és un punt.
Home, s'ha de parlar. Cada programa parlem dels gausats.
Bueno, sí, n'hem parlat, bueno,
hem dit que van venir, van col·laborar i van fer uns pilars la mar de bufons.
És que passa que jo al cotxe vaig escoltant música, no escolto la ràdio. I per això no l'he escoltat. Ho sento.
M'ho imaginava, no et preocupis, Jordi.
Doncs
moltes gràcies i molta sort amb la reunió.
Exacte. Fora, nois.
Una abraçada, Jordi.
Gràcies, Jordi.
Adéu. Adéu.
Bueno, per tancar lo de la diada, sí que hem vist que l'oca castella bastonera, perdó, és la cadira, Bé, l'oca bastonera, que va ser tota una activitat, que ara si de cas ens expliques amb més detall, en té un petites seqüeles, perquè si passem per davant de l'aparador del Celler dels Llibres, que és patrocinador nostre i ens fa com molta il·lusió, diversos dels ninos que van fer els nanos vestint-los de bastoners amb tot un seguit de totes les proves, els podeu veure exposats a l'aparador i en breu em consta que també fins i tot a dintre, perquè els hi hem d'emportar més, es veu.
Sí, la cosa és que l'oca bastonera aquesta era el joc de l'oca que tots coneixem, però gegant, és a dir, molt gran, que ocupava tota la plaça del rei, i consistia en que els nens i nenes amb els seus amics, amigues, veïns, tiets, cosins, pares, mares, es muntaven un equip, vale? Aleshores, el moment en què s'apuntava aquest equip, els hi fèiem l'entrega d'un ninotet en forma de bastoner, així com molt maco, fet amb fusta, d'uns dos pams dalt, una coseta així, i l'objectiu principal de l'oca bastonera era fer tot el circuit de l'oca tirant un dau i tot plegat, i a mesura que es anaven caient a les caselles, cada casella representava una prova. Al moment en què se superava aquesta prova, se li feia entrega d'un complement bastoner, és a dir, els perdenyes, picarols, la faldilla, la faixa, el mocador, els bastons i tot plegat, en el nino, és a dir, en dimensions del nino. Per tant, els nens i nenes, o sigui, els equips, quan van arribar a la plaça, portaven el monigote aquest que li dic jo despullat, no? Només així amb la fullola, i alguns els hi van pintar, no?, uns ulls i tal, i els hi van posar cabell, i al final del matí, quan havien acabat el recorregut de tota l'oca, el ninotet estava vestit de bastoner, molt, molt cuqui, molt... Això que us deia abans, que els pares i mares de bastoners són uns cracs, doncs ells van ser els encarregats de construir els ninos, és a dir, de dibuixar-los, de retallar-los, bueno, de serrar-los amb la serra, amb la fusta i tot, de fer tots els complements, per tant, estupendo en aquest sentit. I de tan macos que són aquests ninos i de tantes ganes que tenim de compartir els nostres 25 anys en tota la ciutat, vam aconseguir parlar amb la gent del celler perquè ens exposessin en tots aquests ninots que van participar a l'Oca, en el seu aparador, i jo dono fe que l'aparador està increïble, fa molta patxoca. Per tant, si teniu 5 minuts, de debò, passeu per allà i flipareu amb la capacitat creativa de nens, pares i de tothom.
Doncs això, acosteu-vos, que durant un parell de setmanetes els tindreu per allà exposats, i no sé si en principi s'havien de tornar a exposar, o això ho he sentit d'oïdes, quan arribi l'època de la trobada de bastoners.
Que això és... ho has pogut sentir d'oïdes, ho has pogut sentir una mica cert. Estem mirant aviam si podem fer una exposició amb aquests mateixos ninos, però estamos trabajando.
Val. Bueno, l'última cosa ja per tancar el tema és això, és... Què s'espera a la trobada? Què es pot explicar? Què no es pot explicar? Què...
S'espera gent. Bàsicament el que s'espera és...
S'esperen bastoners.
Exacte. Moltíssima gent i moltíssims bastoners, que jo crec que són espècies humanes diferents. No és broma. Pels que no ho sapigueu, bueno, posem una miqueta en context, no? Aquí sí que em pots ajudar tu, que també has anat a moltíssimes trobades al llarg de la teva vida, suposo.
Alguna.
Alguna que altra, no? Doncs la trobada nacional de bastoners és una activitat bastonera que es fa cada any i que hi ha un poble o ciutat de Catalunya que organitza aquesta trobada, que no té altre misteri que ser una trobada de tots els bastoners del país, no? Aleshores, doncs això, durant un dia, aquesta ciutat anfitriona, en aquest cas aquest any és Sant Cugat, el dia 10 de juny, es converteix en això, no?, en ciutat bastonera per un dia. Bueno, és espectacular. Jo crec que Bueno, costa molt d'explicar-ho perquè pot semblar, no?, que venen 2.000 persones, perquè estem parlant de 2.000 persones, unes 80 colles més o menys, no? 2.000 persones que venen aquí, cadascú amb els seus dos pals i les seves res i els seus tabals i això, i ballen, però la cosa va molt més enllà, o sigui, és realment tot un dia bastoner és un dia molt maco perquè veus que, bueno, al cap i a la fi, o sigui, tothom s'acaba coneixent una mica entre tothom, no? Totes les colles de Barcelona es coneixen entre elles, les del Vallès entre nosaltres, no? I fas una mica com deixes, que també és una manera de demostrar que no estàs sol, no? O sigui, potser els nostres nens bastoners de 3, 4, 5 anys, igual pensa, ostres, doncs potser sóc l'únic nen del món que fa bastoners, doncs no, aquell dia li ensenyem, els hi demostrem que realment hi ha moltíssims més nens i nenes que ballen bastoners i s'ho passen igual de bé que tots ells. Per tant, és una cosa bonica. S'omplirà la ciutat de bastoners.
Sí, la veritat és que sí. 2.000 o 3.000 bastoners, com puguin arribar a venir, fan com es diu en castellà, fan bulto, no?
Vull dir...
Sí.
I soroll.
Sí, bastant.
De picarols, bastant.
De picarols i de bastons, això segur. Us explico una miqueta les activitats que tenim pensades. Tot plegat començarà oficialment a la tarda, cap allà a les 5, una coseta així. Us dic que els horaris una mica a la babalà, que tampoc no els tenim del tot tancats. Però cap allà a les 5 de la tarda començaran 4 cercaviles que recorreran tot el centre de la ciutat. Vale, la intenció és que no, entre cometes, no es quedi cap carrer de Sant Cugat sense bastoners, no? Seria una miqueta la intenció i l'objectiu. Hi haurà aquestes 4 cercaviles, després hi haurà una ballada final conjunta allà a la zona de Victòria dels Anys, allà tocant a l'Auditori, a l'Escola de Música, i després hi haurà lo típic, no? Bueno, actuacions conjuntes, parlaments, farem un sopar, farem un concert que, bueno, que serà molt, molt guai, això ja us ho podem dir, que el concert serà molt xulo, no us direm al grup encara per mantenir una miqueta l'atenció, saps?, de tenir els mitjans i la premsa aquí darrere per seguir-nos, però vaja, que el tema serà bastant guai. I això, passaran més coses, però que òbviament no us puc explicar, perquè les sorpreses són...
Jo he començat la pregunta dient què ens pots explicar en lloc de preguntar-te per elements concrets, perquè jo no tinc clar què es pot dir i què no es pot dir, per tant...
Exacte. Hi haurà sorpreses, tenim la intenció que sigui una trobada per recordar, no? O sigui, entenem que és una activitat que es fa cada any, que totes les colles de bastoners, o la majoria de colles de bastoners, van a la trobada cada any, per tant... També com a bastoner, no? Com a bastoner usuari, per dir-ho d'alguna manera, anant a un lloc que t'estan dient que la trobada serà especial, que tindrà alguna sorpresa, que, no? Que serà única, per dir-ho d'alguna manera, ostres, doncs això crec que a mi també em motivaria, no? Em cridaria bastant l'atenció.
Jo l'únic comentari que faré de cara a la Junta, aprofitant que tinc un membre de Junta de Bastoners aquí al davant, per evitar que no ens torni a passar el que va passar el 97, perquè pels que no ho recordin, el 97 ja hi va haver una trobada nacional de bastoners de Catalunya aquí a Sant Cugat, compreu aigües.
Comprarem aigües, bé. En comprarem, està previst comprar justament per això que tu dius. Jo crec que la trobada de Sant Cugat de fa tot just ara 20 anys es recorda per la seva manca d'aigües, no? Doncs intentem que la del 2017 es recordi per una altra cosa.
Es recordi internament, bé, la veritat és que pel que jo recordo, bé, jo llavors era un barrec, es van fer moltes coses, es van fer molt bé, però les colles, la majoria no ho van notar perquè el problema es va subsanar ràpidament, però hi va haver un moment de crisi de... ui... I les aigües?
Jo recordo...
2.000 bastoners ballant al juny ple sol, doncs requereixen aigua.
Jo d'aquella trobada recordo córrer moltíssim, perquè si no vaig molt equivocada, jo era molt petita, tenia 6-7 anys, recordo que es va fer dinar i sopar.
Mm-hmm. De fet, en aquella trobada es va fer unes actuacions, hi va haver colles que van venir al matí, actuar per lo que eren els barris, és a dir, Mirasol, la Floresta, les Planes, fer una cercavila a cada lloc, a les que van voler venir se'ls va convidar a dinar, i llavors a la tarda, les trobades d'estudis normalment són de tarda.
Exacte,
i sopar i nit, i llavors hi va haver el sopar i el concert.
Doncs això, intentarem fer una cosa no tan macabra, però... Bueno, serà digna de ser recordada, seguríssim.
Estem segurs que sí.
I tant. 10 de juny, ja apunteu-vos-ho a l'agenda.
Doncs apuntem-nos que el 10 de juny podeu gaudir de la trobada de bastoners, apunteu-vos que podeu passar pel celler dels llibres a veure l'exposició dels ninos de l'Oca Castellera i...
Bastonera.
Bastonera, perdó.
Una altra vegada.
Oh, aquesta cadira fa molts efectes. Ara entenc el perquè del nostre excel·lentíssim director.
No, jo volia aprofitar, ja que estic aquí, per llançar un missatge a la societat santcugatenca, i és que... Sí, per la Diada Bastonera van fer falta mà, va fer falta la col·laboració de tothom que volgués, per la trobada nacional de bastoners de Catalunya encara fan falta moltes més mans. Per tant, si hi ha algú que tingui ganes de donar un cop de mà a l'organització, ja sigui l'organització prèvia o el mateix dia, no? O sigui, hi ha una cosa com molt tonta però que és molt bàsica, i és que totes les colles porten al davant una persona amb un cartellet que posa el nom de la seva colla. Aquesta persona l'ha de posar a Sant Cugat, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, si hi ha algú que té ganes de donar-vos un cop de mà amb això, en el moment de servir el sopar, en el moment del que sigui, de debò que hi ha feina per tothom, i estarem encantadíssims que sigui qui sigui que ens vulgui ajudar, vingui a passar una estona i que s'ho passi superbé més amb nosaltres.
Doncs, Sant Cugatencs i Sant Cugatenques, ja heu rebut la crida dels bastoners per venir a donar un cop de mà a la Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya, 10 de juny. Estaria bé que els hi notifiqueu una miqueta abans a la gent de bastoners, en lloc d'aparèixer allà el dia 10 i dir jo què haig de fer, perquè aquell dia estaran una miqueta saturats de feina. I si ho volen fer, Esther, com es poden adreçar a vosaltres?
Ho poden fer enviant un correu electrònic a contacte@bastonersdesantcugat.cat, o si no també passant per la secretaria de la Unió aquí a la Casa de Cultura, com ja he dit abans, i allà també podeu deixar les vostres dades de contacte i estarem encantadíssims de trobar-vos una feineta per ajudar-nos sempre.
Doncs moltíssimes gràcies per tot, Esther.
De res, home.
Ja saps, teniu micros oberts per venir quan vulgueu explicar-nos les diferents novetats que aniran sortint.
Anirem venint mica en mica.
Perfecte. Doncs us deixem un momentet amb un tall de publicitat i continuem amb el nitrat.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis, i la festa major de Valldoret, ui, la de les Planes també, i aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí! Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia...
Prova-ho. Segur que trobes el teu espai, perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
N'has sentit a parlar, però no saps ben bé què és. En coneixes més d'un que ho balla, i tots diuen que si comences, ja no ho deixes. Descobreix l'esperit del swing amb Bada Swing. Deixa't contagiar amb la cultura de l'indie hop, el jazz, el claqué, el boogie, blues i molt més. El swing, la vella música amb el nou ball de moda. Els dimecres de 9 a 10 del vespre amb Suzy Q. A Cugat.cat 91.5 FM.
Cugat.cat 91.5 FM.
Quina bèstia!
Bé, doncs ja tornem a ser aquí, i Marc, què ens portes aquesta setmana?
Doncs moltes gràcies per l'entrada, Pablo. Benvinguts de nou al Quina Bèstia. Avui us porto una bèstia que pretenia donar una miqueta de joc, però ens ha fallat en Jordi, que era el que sempre demana que posem alguna bèstia amb una mica de suc. No he posat el suc exactament en el que en Jordi ens hauria demanat, però avui us porto el camell de Molins de Rei. A partir d'aquí, en Jordi ens falta amb el seu joc de paraules.
Sí.
Doncs el camell de Molins de Rei és una... D'entrada, pels oients, benvinguda, Bet.
Gràcies, bona tarda a tots.
Que aprofito en aquesta publicitat.
Bon vespre, vaja.
Doncs el camell de Molins de Rei és una bèstia de foc recuperada l'any 1981 d'una tradició molinenca de carnestoltes del segle XIX. El camell és, sens dubte, una de les peces d'imatgeria festiva més dinamitzadores i representatives de la ciutat de Molins de Rei, a la part que una anomalia dins del que és el bestiari popular català, perquè es recorden mulasses, es recorden bous, es recorden lleons, àligues, dracs, víbries...
Dofins, per exemple, que a Barcelona hi ha el dofí.
Sí, hi ha un dofí, tampoc, que en plural no.
Però hi és.
Tarasques.
Exacte.
Però camells, no és un animal molt no. Típic, malgrat que estem parlant d'una bèstia que té 35-36 anys. Uh-huh. Bueno, el setembre farà els 36.
Déu-n'hi-do.
A Molins de Rei realitza 3 sortides l'any. Carnestoltes, principalment, a Matines, que són el setembre, que és el patró de la vila, i el Correcuita, que és el dissabte de Festa Major. Per tant, no estaríem parlant precisament d'una bèstia de protocol, com no. El nostre gall, que, per cert, haig de fer un petit esment, que m'han fet palès des de la colla de portadors del gall, perquè vaig expressar unes certes crítiques al voltant de com es porta el gall.
Cert.
I no els hi va quedar palès l'èmfasi o l'alegria que suposa i l'honor que suposa portar el gall. La veritat és que
ells van veure el cantó negatiu.
Ells van veure, de fet, van fer el comentari de que havien decidit expulsar-me del grup de portadors del gall.
Havies perdut el dret.
Sí, havia perdut el dret.
Clar, com que no van captar...
No van captar que és un orgull, que és un honor i que realment és apassionant. Ara, lo cortés no quita lo valiente.
Exacte.
Nois, és incòmode de portar les coses com són. Ara, dit això,
sí.
És espectacular fer el pregó, veure, sentir-lo, veure la baixada de la crida del gall, tot l'ambient, tots els nanos, és absolutament espectacular i és una experiència que recomano a tothom. Per tant, almenys una vegada a la vida, intenteu ser portadors del gall, que són una gent molt maca que et deixen anar-hi només dient hola, a mi m'agradaria portar-lo.
Això està bé.
Dit això... Seguim, tornem amb el camell de Molins de Rei.
Amb la teva bèstia d'avui.
Doncs hi ha una frase, perquè clar, el primer que vaig a buscar és per què un camell?
Clar.
No? La bèstia dita camell no té ni tenia similitud amb l'animal homònim. De fet, si busqueu alguna imatge veureu que no s'assembla amb res a lo que possible. Veieu aquella bèstia i d'entrada no us imagineu que sigui un camell. No té ni les gepes. Però ve de l'expressió popular fer el camell. Que, contràriament al que podríem imaginar que vol dir fer el camell, significa fer el ximple i també, per extensió, fer festa i disbauxa. Jo, personalment, no havia sentit aquesta expressió en la vida.
Jo sí que l'havia sentit. Per tant, per mi era fàcil deduir que fer el camell vol dir fer el boig. O sigui...
I això exactament on ho havia sentit?
Ostres, no ho sé.
Perquè després ho he anat a buscar, he estat remenant per allà i sí que he trobat diversos llocs on es posava l'expressió, però és una expressió que jo ni havia sentit ni havia llegit mai en la vida.
No ho sé, algun amic que t'ho diu, no? Però ara no em facis dir, no puc ni situar-lo, no en tinc ni idea, però sí que l'havia sentit, sí, fer el cabell, i tant.
Molt bé, doncs... Aquí, per això tenim a la Bet, i ara ja sabeu per què la tenim per aquí, perquè sent coses de cultura popular que els altres internats del programa no havíem sentit. Doncs, com dèiem, cal cercar l'origen a les antigues festes de Carnestoltes molinenques. En el llibre Palau i Vila de Molins de Rei, editat l'any 1908, a cura de l'historiador Francesc Rodon i Pujol, es cita que havia estat costum durant el Carnestoltes a la plaça de la vila es feia un ball de carrer. Quan el ball estava més animat, segons diu l'esmentat llibre, apareixia la bèstia fantàstica de forma espontània i transgressora, empaitant tothom, especialment a la gent rica que feia el ball de carnaval, que ve a ser una miqueta el ball dels estirats que aquest any la Comissió de Carnaval ha intentat posar com a tradició aquí a Sant Cugat, amb gran encert sota el meu punt de vista.
I que és la musiqueta que tenim de fons.
Exacte, moltes gràcies, Pablo. Doncs causava corregudes, fent gresca, gatzara, una miqueta el paper que solen fer les molasses. La bèstia estava formada per un cap de macho amb bon dentat i tenia el cos fet de sacs i mantes i retalls de colors. La boca del macho s'obria i es tancava i les concavitats dels ulls se li posaven dues taronges.
Dues taronges al forat dels ulls.
Dues taronges al forat dels ulls. De fet, si mirem alguna imatge de la bèstia avui en dia... els ulls no són dos taronges, són dos peces, però tenen la forma d'una taronja. El costumari de tradicions d'en Joan Amades, un antic conegut d'aquest programa, podríem dir ja el col·laborador més prolífic, va fer una petita ressenya del camell de Molins de Rei, encara que només ens diu que era una bèstia fantàstica, no citava grans coses.
Bueno.
El procés de recuperació de la bèstia va començar amb la represa dels ajuntaments just en l'any dels ajuntaments democràtics, després de l'època franquista, en el pregó de la Festa Major de l'any 1979, que el van pronunciar el molinenc Miquel Rius i Torelló, coautor del discurs amb Jaume Romeu i Vives i Josep Lluís Revenga i Santos, tots tres activistes culturals de la vila, que són els que redescobreixen aquesta antiga tradició perduda d'una bèstia fantàstica i a partir d'aquí, i d'haver fet la proclama a la Festa Major de ja podríem, doncs aquell mateix, el setembre del 1981, en el marc de la Festa de Sant Miquel, doncs apareix per primera vegada la bèstia. Uh-huh. Com a fets interessants, comentar que, per exemple, pel seu 25è aniversari van fer una ballada amb música en directe de l'Elèctrica d'Arma.
Ah, que curiós.
La veritat és que l'Elèctrica... Bueno, els Bastoners de Sant Cugat també havien fet alguna actuació a la Mediterrània.
Sí, sí.
Que l'Elèctrica d'Arma ja es presta a, si li presentes un projecte més o menys xulo, mm-hmm. Si els ajusta el calendari, doncs diuen, vinga, va, pa allà que vamos,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí, molt bé.
L'any 1982 s'estrena el Ball del Camell per les festes de Carnestoltes, que ja comença a ser la tradició que tenia antigament. Fruit del procés d'investigació pels iniciadors del Camell i el Secretariat de Dansa, es recrea aquest ball, tot procurant guardar la màxima fidelitat amb la documentació que es tenia i emmarcat tant els passos com el vestuari del context de l'època. Uh-huh. El Ball del Camell es balla amb música interpretada en directe pels grallers de Molins de Rei i consta de tres grans parts. El Ball de l'Aristocràcia, o Ball de Màscares, que és ballat per l'aristocràcia en palaus i castells, però que avui en dia està adaptat per ballar-se a plaça. Uh-huh. I el ball actualment, l'Esbar d'Ensaire de Molins de Rei.
D'acord.
Qui interpreta aquesta part? Aquest ball és interromput pels esparriots que el fan finalitzar. Les corrandes d'esparriots, que són uns personatges vestits amb roba de sac, que inicien el ball del poble, convidant a ballar tots els assistents a la plaça, formant corrandes, serps, cargols, tots saltant i ballant al so de les gralles i el tamborí. Uh-huh. I el ball de la bèstia, que és quan les corrandes dels esparriots estan molt engrescats, surt la bèstia, espanta tothom traient foc per la boca... Com a punt cultural, ja que hem parlat moltes vegades de bèsties de foc, si no ho he trobat malament, és una bèstia amb 3 punts de foc.
Bueno, sí,
per tant,
ja no té...
tampoc estaríem parlant de que surt cremant a tot i plen. Però
d'acord. Uh-huh.
Després la bèstia es calma i balla sol al so de la música de tuba. Les músiques del ball van ser composades per en Julià Canals i Maimó el 1982 i actualment s'interpreten en arranjament de Magí Canyelles. Una de les coses que m'han sorprès, i hi ha un vídeo, hi ha un vídeo, el 1992, si busqueu pel YouTube podeu veure com en directe estaven gravant, el Camell va sortir acompanyant la presó del rei de França de la companyia Elèctrica d'Arma, com sempre, no és que fos l'any de la felicitació, però aquella vegada tot va anar molt diferent. I és que durant el transcurs del ball del Camell, al mig del passat d'Ajuntament i envoltat amb molta expectació, el Camell es va encendre a causa d'un petard que es va girar.
Ostres.
I es va cremar. Es va intentar aturar amb extintors, però allò no hi va haver qui ho salvés. Uh-huh. Abans que poguessin fer res, s'havia consumit i ells ho cataloguen, evidentment, com una de les nits més negres de la seva història.
Home, i tant.
De tota manera, el van recuperar, el van reconstruir, mm-hmm. i el van deixar amb l'aparença que podeu veure avui en dia.
D'acord.
El porten 6 persones, mm-hmm. amb un 7è membre, que és l'encarregat d'aixecar el cap des de dins. No porta rodes, això s'ha de comentar. És molt gran, perquè estem parlant que té una llargada de 6,75 metres, una amplada de 2 metres i una alçada de 5,30. Els pesos parcials són 121 quilos la carcassa, 38 de roba i 29 al cap, amb un pes total de 188. Per tant, entraríem en categoria de la rata, però sense rodes.
Que la rata porta rodes.
La rata de Bellvitge porta rodes.
Ai, en canvi aquest no.
Aquests no.
Uau.
I fins aquí el que us havia portat com a resum del Camell de Molins de Rei.
Molt bé, perfecte. Doncs...
Doncs amb molta il·lusió passarem a la secció de l'Avet, que avui ens porta una cosa que quadra molt amb l'inici del
sí,
programa.
Sí, exacte, exacte, exacte. Ara ho descobrirem.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega.
Doncs bé, Bet, què ens portes avui?
Doncs mira, com que abans heu estat parlant de bastons i de bastoners, jo avui us porto una curiositat que vaig trobar un dia cercant una altra cosa, vull dir que cercava una altra cosa per internet, i em va aparèixer això. Ho vaig trobar com molt curiós i no sabia que existia una cosa així en aquell lloc. De fet, avui us parlo d'un ball de bastó, però que és egipci. Un ball de bastó molt, molt, no ho sé, molt curiós. I vaig pensar, mira, és una bona cosa per parlar-ne en el nitrat, perquè ho desconeixem a vegades, quin tipus de folklore o quin tipus de tradicions fan en altres llocs. Doncs bé,
avui tornem a fer una sortida a l'estranger.
Exacte,
com la
avui tornem a sortir a fora.
Però lluny, lluny.
Lluny, lluny, avui anem lluny, lluny, sí. De fet, es diu Saidi, o ball de bastó egipci. És una dansa tradicional, evidentment originària del país, ben segur, i actualment també integrada dins de la dansa del ventre. En àrab, ball de... Sí, 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 ara ho anirem...
A veure si porto fent el primo 24 anys amb els bastoners, vull dir... Igual m'hauria d'haver apuntat a altres balls de bastons.
Doncs potser sí, no ho sé. Més, no sé, diferents, però ara t'ho explicaré.
Nosaltres passem més per ser violents que per una altra cosa, però...
Ja, el que passa és que aquí, aquesta, com si diguéssim, no ha arribat això. Si vols realment poder doncs fer bastons i dansa del ventre, te n'has d'anar a Egipte, això està claríssim.
Compte que en Jordi, com senti això i descobreix aquestes sinergies, a veure quan tens sí, la colla.
En Jordi se'ns dona la baixa de la colla, però ja.
I tant, i tant, i tant. Bé... Com deia, en àrab, ball de bastó es diu Raqs al-Asaya, però a molts països del Magreb i a través de la dansa oriental, a la cultura occidental s'ha popularitzat pel nom de ritme feliç de la música que, amb què es balla, que és el Saidi, que em sembla que en tenim un trosset, que sí? Sona això, sona així. Tradicionalment, aquest ball de bastons es ballava amb un pal o bastó de canya. Moltes danses tradicionals del Magreb provenen d'entrenaments i demostracions marcials. Aquesta dansa era, en origen, un art marcial desenvolupada pels homes del sud d'Egipte, a la regió coneguda com l'Al-Egipte. En àrab és l'Al-Said. Suposo que per això ve el Saidi, que és la dansa que es balla en aquesta zona. Els bastons eren força llargs i representaven i podien ser substituïts per armes. Això depenia del moment. Més tard, d'aquest art marcial, va començar a néixer una dansa, primer masculina i posteriorment també femenina. Van ser, de fet, les dones les que van afegir un més gran component de joc i de gràcia, a més, evidentment, de suavitzar els moviments i feminitzar-la, podem dir, eh? Quan és ballada per dones, evidentment, la dansa té un altre caràcter, és diferent. Fins al punt que actualment s'associa gairebé més a dones aquesta dansa que no pas a homes. De fet, per a alguns autors anglosaxons, la dansa Saidi va ser inventada per les dones fent broma i parodiant l'entrenament dels homes. O sigui, feien befa del que feien els seus companys masculins i, per tant, així va sortir aquesta dansa.
Com a punt també s'ha de dir que en el món bastoner normalment sol haver-hi més noies que nois ballant.
Veus? Avui la ballen homes i dones sols o en grup o bé junts i separats, eh? Hi ha les dues maneres. El bastó. Parlem ara de l'eina que fan servir. Al començament el bastó era una arma, després va passar a ser un pal força gran i pesat i actualment és un pal fet de canya de bambú o d'un altre material que imita el bambú, vaja. Ara fa aproximadament un metre de longitud, però els originals, que s'empraven tant a peu com a cavall, perquè això també es feia a cavall, feien 3 metres i mig de llargària. Els bastons usats al Saidi són més lleugers i fins que els dels homes poden ser una miqueta més, podríem dir una miqueta més pesats, d'acord? Solen estar pintats de colors vius i poden tenir forma de pal totalment recta o acabar en una corba de mig punt com alguns bastons i paraigües, d'acord? Així que queden com una mica diferents, no són rectes del tot. Pel que fa a la dansa, podríem dir que la dansa guerrera original pretenia irradiar fortalesa, duresa i virilitat, evidentment per ser interpretada per homes. En canvi, el Saidi, també anomenat de vegades dansa del bastó femenina, ja no està interessat a transmetre aquests valors perquè el seu objectiu és únicament lúdic i festiu. Escoltant aquesta música, evidentment, el que tens ganes és de fer festa, no de posar-te a pagar amb el que tens davant, diria jo, eh? Però bé. Al contrari, la dansa Saidi és suau, dolça, alegre i divertida. Els moviments, malgrat estar basat en moviments masculins de combat, resulten femenins. El bastó perd el seu símbol d'arma per esdevenir un objecte amb el qual jugar, agafat de manera suau i elegant, per un extrem pot ser brandat per sobre el cap, llançat a l'aire, com ho podria fer, per exemple, una majoret, podria ser similar, o usat al costat del cos. En general, els moviments més típics, guerrers o de tip, que en diuen, són suavitzats perquè no semblin propis d'una desfilada militar i s'afegeixen altres moviments una miqueta doncs, més femenins, estrecs de la dansa del ventre de la que parlàvem abans. La música és el Saidi, que és la música doncs, originària del sud d'Egipte, i el ritme també és el ritme Saidi. Gairebé sempre sona un instrument musical molt antic, semblant a un violí, que es diu rebaba, i el mismar, una mena de corn o flauta tradicional egíptia. Això és amb el que doncs, interpreten aquest tipus de música. I pel que fa a la indumentària, els homes la solen ballar amb pantalons llargs i amb gelaba. Es pinten els ulls amb el cofoll, que deu ser que se'ls pinten negres, d'acord? I duen bigoti. Les dones, per contra, porten vestits típics de les dones del camp a Egipte, d'una peça, rectes, de màniga llarga i amb un vel llarg als cabells que cau per l'esquena i que pot estar decorat amb petits pompons de colors. El vestit és de fibra natural, com pot ser el cotó, per exemple. I també és força, com que és força ample, les dones per ballar es lliguen un mocador rectangular als malucs perquè els moviments no quedin completament amagats sota el vestit. Clar, si no, no tindria gràcia, no? Depèn de què bellugues, no es veu. En alguns espectacles moderns, algunes dones han optat de vegades per un vestit menys tradicional, una mica molt més arrapat al cos. Solen portar diverses polseres superposades i també doncs, tant a les mans com als turmells, i també poden portar arracades grans i grans collars. Vaja, que faci tot un molt soroll, a part, evidentment, del bastó de canya, que en aquest cas porten homes i dones, que tots dos porten sabates toves i sabates planes. Vet aquí, doncs, el que he trobat curiós, una dansa que, la veritat, no n'havia sentit a parlar mai. De fet, es balla doncs, sovint, la pots veure, sobretot en aquesta regió del sud d'Egipte, on és molt típic poder-la veure. Vet aquí. Encara ara, avui en dia,
Doncs moltes gràcies per tot això que ens has portat. I ens has descobert. Jo la veritat és que he quedat... Jo quan ho he vist en la part dels guions ha sigut un ball de bastons egipci.
Sí. Jo també m'he quedat una mica sorpresa. La veritat és que no en tenia... Per això vaig pensar que valia la pena parlar-ne. Perquè si algú pel que fos se'n va de vacances en aquesta zona i se'n va cap al sud d'Egipte, que aprofiti a veure si té l'oportunitat de poder-ho veure en directe, no? Que ha de ser curiós. Més, jo trobaria més curiosa més els homes que no pas les dones, pel que fa a la síntesi del ball en si. El que tu puguis veure amb les dones serà diferent, possiblement també pot estar bé, però pel que és l'essència, trobo que és millor sempre trobar el ball dels homes que no pas el de les dones.
Bueno, és d'aquests elements que a vegades descobrim, no? Que a vegades ens fixem en la nostra pròpia cultura, diem, vale, això és típic català, no? I com va passar amb el cas dels cavallets,
que exacte, de sobte que adonar que
acabes havien... descobrint que dius, però si n'hi ha anat tot arreu.
Exacte, no? Una mica això.
Amb doncs diferents... amb diferents versions, amb diferents... cadascú adaptat a la seva cultura o a la seva mitologia moltes vegades.
Exacte,
també.
Exacte, sí, bàsicament.
Però bé, ha sigut tremendament interessant el descobriment que ens acabes de fer.
Molt bé.
I fins aquí la secció de la Bet, entrem a l'agenda del nitrat.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Els geganters se'n van fins a Manresa.
Els gegantins se'n van fins a Manresa? D'acord, doncs aquest diumenge 19 de març els geganters es desplacen fins al barri del Poblenou de Manresa per participar a la seva 27a trobada de gegants i capgrossos.
I ja està l'agenda.
Ah, val.
Ah, ja
no,
tenim...
No, no tenim més... Fins aquí l'agenda.
Fins aquí l'agenda, no tenim més notícies. D'acord. Doncs...
passem a l'enquesta?
Doncs passem a l'enquesta.
I tant.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
Doncs aquí us recordem que podeu enviar-vos les vostres propostes perquè en Jordi segueixi destripant personatges mítics al joc de comptes.
I ja sabeu que envieu el que envieu, quedarà sense cap potes ni mans i a sobre no us caurà gens bé.
I també que podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles al Quina Bèstia amb l'opció de guanyar un llibre cortesia del Celler dels Llibres.
I també, evidentment, ens podeu continuar enviant les vostres peticions a través de facebook.com/radionitrat, pel Twitter @radionitrat, al correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per colom missatger a la plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès. Arribem avui, doncs, al 23è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de l'FM de Ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, com no, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible la Bet Porqueres, en Jordi Mateu, el Pablo del Canto, a les vies de so i, parlant avui, el nostre excel·lentíssim director, que ens avui no ha pogut estar amb nosaltres parlant en directe, però ens ha ajudat a l'elaboració del programa, i jo mateix, en Bertrevé, qui us ha estat parlant. Nosaltres marxem, seguim amb el que ens toca, us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Bona setmana a tots.
Adéu.